21 anys amb tu.
Heu de saber que a Mallorca s'organitzen trobades per intercanviar cromos del Mundial de Futbol.
Pèntol, amb Margalida Mateu.
Aquesta segona hora de Tèntol, aquest programa que té totes les lletres i que té en Toni Cardell aquí, que ens acompanya al control tècnic. Toni, benvingut. Si fins ara hem jugat amb les paraules amb el Dia Mundial del Futbol, amb l'Esport Balear, també parlarem de futbol ara en aquesta taula de redacció, perquè hem de repassar allò que passa a les Balears i també pel món. Així que convoquem la nostra taula de redacció.
La taula de redacció.
Ai, sí, és el moment de passar l'actualitat pel sedàs de l'equip de Tèntol. Celestí Oliver, com estàs?
Bé.
Miquel Jun, com va?
Ah, bé, bon dia.
I Xisca Nadal, com anem?
Aquí tornem.
Ben tornats, ben trobats. Avui, com dèiem, hem de repassar l'actualitat del dia i ho farem també amb en Nadal Suau, el nostre lectobró de confiança.
Com estàs?
Com estàs?
Molt bé.
Tots hem de tenir un lectobró de confiança.
Tots hauríem de ser lectobrós, però vaja.
I a més, ara que sabem a quina platja va en Nadal Suau per veure els seus tatuatges, doncs... Aquestes
bé,
cosetes...
Bé, vaja, aquesta hi és, que algú vol gaudir d'un espectacle únic.
Però hi vas quedar no? Diumenge o vas canviant?
No, vaig canviant.
Ah, vas canviant.
Sí. No serà tan fàcil.
Sí,
no
comparteixes el teu racó idíl·lic amb el tots els ciutadans de Balears.
Però els nadalers se poden fer fotos amb tu.
Sí, bueno.
No, ho dic perquè...
Quan arribis cas...
Ho anunciam com si fos una atracció de fira on s'hagi entendre't a treure'n un tiquet. No m'agradaria un oient en tota
que
situació del
que
món
decebut,
que t'atrascàs sí, i tinguessis un mal dia com les estrelles. No, tothom jo, que s'atraqui podrà tenir foto i recomanació literària.
Jo som molt proper. Sa fama no m'ha canviat.
Ah. Ho entenc.
Sabem. Donant-se. Nadal Suau. Però bé, ja has anat a la mà? Has nedat?
Sí. No, no vaig nedar, no vaig nedar. Jo tinc una actitud, una actitud molt balear. Fins dia 1 d'agost, sí. No...
Fa respecte.
Però a mi sí. Però vaja, ja vaig estar... Ja no era el primer pic de feta.
Que anaves,
però sí, et trobo que jo tinc ganes de xerrar de platja.
Sí. Mm-hmm. I a veure que hi ha llibres molt interessants que parlen de platges. Mm-hmm. I avui les repassarem a la teva secció. Però abans, com vos dèiem, parlarem de cromos de futbol. Éreu de comprar cromos, vosaltres, de futbol, de fer àlbums...
Jo qualque àlbum sí que vaig fer.
Jo quan era més petit sí que vaig fer.
Jo només he fet un àlbum que era de la pandilla Basura.
Clar.
Quan era petit...
No sé què és això.
I llavors un...
Però no devia ser molt gruixat.
Sí.
Que hi sortia, sí.
Sí, perquè vam fer un munt de cromos. I llavors vaig fer un, me'n record, de grans dolents... Ui. De la història, que jo ja era literari...
Ja era diferent.
Avant la let, sí. I no, per estar super de moda,
grans dolents, que són grans personatges dolents.
Sortia Dràcula, de dolents, ho dividia entre monstruos, assassinos, no sé què, sortia Jack les Budelladors, a dir, era com una... És que no me'n recordo que sé d'aquell àlbum. Me vaig quedar a un cromo.
Quina meravella
d'acabar-lo.
A un? Sí, sí. I no sí. Te va fer ràbia, molto.
Me va fer ràbia perquè resulta que jo aquest cromo ja el tenia, l'havia... canviat 6 o 7 vegades, però d'això que tu vas obsessionat amb un número, no m'havia fixat que jo ja el tenia i després no el vaig poder canviar i ja m'havia fartat de l'àlbum, perquè m'havia gastat, bé, jo no, mo mare, en aquella època, comprant sobres i sobres de cromos.
És que són cas, eh?
I llavors intentant canviar-los en el pati.
Són ben cas. El pots acabar encara, Ventura existeix, no?
No sé ni on ets àlbum, aquestes coses, àlbum. No sé ni on és.
Bé, d'avui hem sabut que hi ha persones que se reuneixen per intercanviar-se cromos a Mallorca. Oh, 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 oh
fire. Give me reason, take me higher. See the champions, take the field there.
Sí, encara que pugui semblar una afició antiga, ara ho comentàvem, els àlbums de cromos de futbol encara estan ben de moda. Tant que, segons una notícia que hem pogut llegir aquest cap de setmana al diari Última Hora, a ciutats s'organitzen trobades de col·leccionistes que volen intercanviar els cromos que tenen repetits. L'àlbum d'enguany és el més gros de tota la història. Conté un total de 980 instantànies, de 980 cromos, i hi ha gent que vol acabar la col·lecció el més ràpid possible. És per això que els col·leccionistes han començat a organitzar quedades a través de WhatsApp i altres xarxes socials per intercanviar els seus adhesius. A Ciutat, aquest cap de setmana, se n'ha organitzat una al Parc de les Estacions. Hi varen assistir col·leccionistes de totes les edats, especialment adults i pares d'infants que encara continuen amb aquesta tradició, apunten des del diari Última Hora. I no és cap sorpresa, el cromo més cercat ha estat el de Lionel Messi, el líder de la selecció argentina, la campiona vigent, jugarà el que segurament sigui el seu darrer Mundial de Futbol i tothom vol tenir el seu cromo a la col·lecció. Aquesta Copa del Mundial de Mèxic, Estats Units i Canadà, començarà el dia 11 de juny i s'allargarà fins al 9 de juliol, quan es jugarà la final, just després del meu aniversari, per cert.
Bona celebració.
Cau en diumenge, perquè el meu aniversari enguany cau en dissabte, per tant, dia de 9 serà diumenge.
Tothom se'n recordarà del teu aniversari.
Això espero. Ho he dit ara en antena, per si dia de 8 van de començar a arribar regals, els poden deixar a la recepció de Vetra Ràdio, i jo dilluns 20 els podré replegar tots.
I si te dono un àlbum complet de cromos del Mundial?
Donarà les gràcies.
Enguany no duràs encimada, perquè si cau un cap de setmana no celebraràs l'aniversari.
I no m'agrada gens celebrar-ho per anticipat.
De la pandilla basurilla, que era?
La pandilla basura.
Que te falta.
És que ja no ens atenc aquests àlbums, estimat. No, no cal. A vegades me surten coses d'aquests de records de Jo fui a GB i sempre surten aquests àlbums. Però tu no eres molt d'àlbums, Celestine.
Qualque àlbum vaig tenir, sí. Dos o tres.
Recordes quins, però?
No. No.
Tampoc te devia interessar molt.
De futbol en vaig tenir i de no sé què més. Però no, tampoc no...
En tenia de pel·lícules.
Sí.
Sí,
que, si Bat, que si Batman, que si Indiana Jones, sí, i tant, que si és la sèrie aquella UV, aquella sèrie d'alienígenes.
També hi havia àlbums.
Sí, tot això també ho tenia.
Sí, però sí. No era el mateix fer un àlbum de cromos que els de UV que ens regalaven en la tele indiscreta.
Ah, jo no recordava aquest matí.
Clar, ah, ja, indiscreta.
Perquè la tele indiscreta regalava, jo me'n record, cromos, que tu podies... Eren adhesius. I la diferència entre cromo i tele indiscreta és que tele indiscreta eren adhesius i et podies posar en els llibres de text,
o les carpetes...
Clar, quan compraves la tele indiscreta, venien de dins aquests cromos.
Llavors...
Els cromo eren aquells que venien en sobre i et havies d'aferrar en cola.
I en tenies de repetir...
Sí, i no podies fer servir una cola que tenia nom de mitja cosa perquè traspassaves paper i no quedava bé. Havies de fer-ho d'aquell que era adhesiu en barra.
Sí.
La veritat és que és divertit allò de posar cromos, ara me falta aquest, ara me falta aquesta altra, perquè tots els infants que jo conec van a comprar cromos.
Sí.
I fins i tot, si la padrina els hi dona 5 euros...
Sí, el primer que fan és anar a comprar,
cromos.
El col·leccionisme és divertit. Allà.
Sí.
No, però sorprèn que a dia d'avui que els infants juguen amb el mòbil i juguen a videojocs i no fan molta cosa més que se continuï fent això de col·leccionar cromos. Jo me sorprèn.
Ja l'he trobat. El meu se deia Monstruos.
Monstruos.
Era aquest àlbum d'aquí. Bé, ara no el puc mostrar, li puc mostrar als meus companys, però se deia Monstruos i tenia com una calavera a sa portada i eren els grans monstres de la història. I n'hi havia molt de literaris. Hi havia Frankenstein... etcètera.
I estava, qui va començar el teu amor cap a la literatura?
Per exemple. Tot i que això ara en Nadal Suau deia que el col·leccionisme està molt bé, però també demostra l'absurditat del col·leccionisme. Perquè tu acabaves aquest àlbum de cromos i potser t'havies gastat 10.000 pessetes d'aquella època amb una cosa que no valia un gafet, que no era més que un àlbum que acabava ple d'oli i en sos cantons maurats a les totes de passejar-lo.
10.000 pessetes era molt. Clar, però, ho has dit.
Bé, qui diu 10.000, diu 5.000, però tot i així no era barat, home, perquè cada sobre de cromos eren 25 pessetes.
Te diré que potser, si l'haguessis guardat en unes condicions raonables, 35 anys després valdria... Home, no vull dir, però en fi...
Alerta, alerta.
Si l'haguessis acabat primer, amb aquest cromo que te faltava, i l'haguessis guardat, jo crec que ara mateix...
Però era curiós, perquè n'aferraves dos o tres de cromos. La resta tot era repetit, no?
A tu no t'agradaves col·leccionisme, Celeste.
No, però...
Vies d'intercanviar molt.
Tu amb més prosaic.
Hi ha gent que els acabava, sí.
Bé, no ho sé, no sé què són,
però... No, i ara hi ha unes coses, perquè hi ha cromos que són d'or.
Sí, ara
n'hi ha. Ara, sí, hi ha un cromos especial que són...
Sí, com a daurats.
Com a daurats.
Però no, no d'or de veres.
No,
no, no. Ah.
Aquest cromos només és de veren a Dubai.
Com que són més valuosos.
Sí, que és
més difícil, més difícil que te toquin, sí.
Sí. Ara, jo crec que ho fan a posta, òbviament, per exemple, que la carta d'en Leo Messi n'imprimeix en manco.
Exacte.
I tothom la vol. Mm,
clar.
Això és un clàssic.
És així.
És una vergonya.
I tothom va boet.
És una vergonya.
Clar, és que ja fomenten el capitalisme des d'una cosa tan innocent com un àlbum de cromos. Mm. Home.
És que el capitalisme s'escola...
per qualsevol escletxa.
Sí, 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 sí.
Demanar-li un Bad Bunny, si no...
Que s'ha fet una foto amb en Salvador Illa.
Sí, de quin món. De dir la Sagrada Família.
La Sagrada Família, sí. Que ha anat tot tapat.
Quin contrastos.
En tres o quatre caputxa, gorra...
De fet, hi havia gent que se queixava d'això.
Bad Bunny, que no faci molta propaganda, sí. Que hi ha gent ben emprenyada, sí, sí, en com sí. Ha anat el concert de Barcelona, gent que havia pagat una morterada per l'entrada i havien estat ben estratons.
Sí.
Bé,
sí,
però
sí,
sí. Què pretenien? Un concert, no tanta gent.
Mínim...
A pista,
mínim
o a grades.
Mínim que una persona no te tinguis colzo empotrat en el ronyó, tot és concert.
Sí, però, perdona, has triat un verb molt adient per un concert de Bad Bunny. Vull dir, jo crec que aquesta cosa humana de trobar-se i que s'espai se trobin, ho troben molt de... No sé.
La gent no estava molt contenta.
Molt adequat.
Clar, si pensant que ha venut 600.000 entrades, 600.000 entrades, només a l'estat espanyol. Durant aquests 12 dies de concert, perquè en fa 12, en fa 10 a Madrid i 2 a Barcelona que ha fet aquest cap de setmana, són 50.000 persones de mitjana a cada concert. Per tant,
molta gent.
És que clar, aquí fa 12 concerts, perquè jo recordo el nostre temps d'Idols, una Madonna no feia 12 concerts.
És que aquí fa 10 concerts a Madrid. No,
ni Michael Jackson.
No, però clar,
que
també penses que en tota la instal·lació, que ara ja hem pogut veure que dur, també dius, home, això és fer caixa, fer 10 concerts seguits, perquè no ho has de moure, ja tens infraestructura allà.
Millor profitaró.
Posant de mitjana 100 euros per entrada, que no ho eren,
no,
dit de mitjana, perquè n'hi havia de més cares, n'hi havia de... Però bé, posant a 100 euros, que no ho eren, si 60 milions de pessetes ha recaptat Bad Bunny.
De pessetes?
No,
de pessetes.
Ai, de pessetes d'euros. És que jo ara eren els 80.
Sí, en ses àlbums m'han anat al 80.
Exactament, jo ara tornava a tenir 11 anys. 60 milions d'euros.
D'euros, només d'Espanya.
Bé, llavors les barres d'on anar per ell?
Ui, això ja ho sabem, de demanar.
Això no ho sabem, clar. No.
Però també ha generat, ara que dèiem això, descapitalisme, però també un pot d'aquesta locura de que ara, la casita aquesta que ha muntat, resulta que a Madrid tots els famosos van com a locos per poder anar a la casita, perquè Barcelona ha estat aquí va, que només han estat dos dies, però ara ja telefonar els telèfonos, cremen, per poder ser un dels famosos que té accés...
Mitja plantilla del Barça hi havia, la casita aquesta.
Que té accés VIP en aquesta casita. No sé.
És que no sé per no mos hi duen en altres.
Jo avui de matí...
Tothom se demanaria qui som.
Avui de matí en parlàvem amb els companys del dia. Han creat la bimbolla de l'habitatge, del lloguer, del pàrquing, dels locals comercials i ara ja, lo darrer, la bimbolla de soci, que t'obliguen a saber què serà de la teva vida any i mig vista, mos duraran més les entrades d'en Bad Bunny que les parelles, per exemple... I
tu és que hi ha gent, jo he vist comentaris de gent que s'havia comprat l'entrada en la seva parella i al final no estan junts i no hi ha anat cap dels dos, ja.
Ja és perquè a mi no m'agraden les massificacions, però jo em manec entrar dins d'aquesta roda de hàmster d'haver de pagar 600 euros per un concert que m'apareix una...
Però ja no m'hi veuran, tampoc.
És que m'apareix una aberració d'entrada, perquè no és que diguis... Però és que estan parlant de gairebé la meitat d'una nòmina dedicada a un cantant o a una cantant que té més euros que nosaltres, que ens podria tapar en tots els milions que tenen. I a part, haver de agafar-ho amb un any i mig abans i haver-te d'anar fora de casa amb allò que suposa d'hotel, de desplaçament. Jo al·lucin molt amb aquest tema.
És així. No, i també que Bad Bunny havia estat com el defensor del poble, de les classes...
Clar, però això té una casita VIP.
Pobres, de Puerto Rico...
És una bimbolla i va pujant, anirà pujant de preu tot.
És que ja ha passat els darrers anys, això.
Sí.
Aquesta contradicció que trobes, Nadal, Sol, de Batman.
No, és tan pròpia de l'època. Jo penso que els discursos estan molt bé, no, però preferes que el discurs de Bad Bunny que no en tingui cap o que... Però és altres bandes on estan els herois. No són milionaris. Això, si no se té clar.
I de... també havien de parlar, òbviament, d'en Bad Bunny.
Gràcies a uns cromos.
Ah, sí, gràcies a uns cromos. I la gent que els vulgui intercanviar, que ja sabeu que no és part de les estacions el cap de setmana i per una.
Li ve un àlbum de música, no? Un àlbum de cromos, sí, de gruts.
Segur que n'hi ha qualcun.
N'hi d'ova, segur.
Sí. Pot ser.
Canviant de tema, ara vos hem d'explicar què significa, segons la psicologia, sempre seure en el mateix lloc en el nostre sofà.
I de sou d'aquells que se seuen sempre en el mateix costat del sofà?
Jo no sempre.
Sí, més
sí?
O menys.
Jo crec que sí. Jo...
Miquel, sí? En Xisco també ha dit que sí.
Xisco per tot. Sí.
Perdona, perdona, que estic retirat, perquè ara que t'ha rebut un missatge...
Què t'estan dient?
Que Letizia Sabater ha tret nou single.
Ja el comentarem demà. Demà el programa està a
taula. No, és que ara, perdona, m'ha arribat Letizia Sabater i m'havia quedat retirat.
Demà el posam a taula de redacció.
Ho ha enviat ella directament?
Ho ha enviat en el compte d'Ubercots i Cireres, i ara en Eva Martínez, que era la meva productora, m'ha dit, Letizia, t'envia esto para ti. I ara, perdona, ha estat un moment que m'he quedat sense paraules, però si sec, sempre en el mateix lloc del sofà i, donc, en el mateix costat del llit.
Sí, fins i tot, però això és més habitual, no?, dormir en el mateix lloc del llit.
Home, perquè en el llit hi convides manco gent. Que taula, vull creure.
Sí, que no t'enfades si te prenen el lloc.
Si tens...
No?
Sí.
No vols enfadar-ho, si vols.
Jo no.
Tampoc és això, però... Però és que a casa, el manco, d'una forma molt natural, tot està molt ja assentat, no? Vull dir, no.
Ja.
Hi ha negociació, arribes i...
I cadascú se seu... Exacte. Sí. O cadascú té el seu lloc a senda.
No, cadascú té una mica...
El lloc a senda.
Sí.
Curiós,
sí.
Això.
I de bé.
Què diu la psicologia, Celestí?
El demanem perquè la psicologia ha volgut estudiar què significa triar sistemàticament el mateix lloc del sofà. Segons aquest estudi que han fet les persones que sempre se seuen al mateix costat del sofà, no ho fan ni per mania ni per vessa, sinó perquè aquell petit espai els dona la sensació de control, estabilitat i confort emocional. És a dir, aquell lloc concret de sofà se converteix en el seu territori i és on el cervell se relaxa i se sent segur dins la rutina diària.
Això sí que té molt a veure amb allò que ara està tan de moda, que és la zona de confort. Realment ho fem perquè és el nostre lloc de confort, aquell moment de sofà, aquell tros, aquell coixí, que ja sabem que és nostre.
Sí, jo crec que és que d'alguna manera és necessària la rutina. Crec que era David Lynch que deia que sempre feia exactament, cada dia la mateixa rutina exacta, i de perquè això te permet que el cervell viatgi en fora. Si la rutina està claríssima. Sí, no?
De fet, en David Lynch els darrers anys de la seva vida penjava un vídeo cada dia o quasi cada dia a YouTube, diguent el temps que feia.
Efectivament.
A la mateixa hora.
I cada dia berenava el mateix, etcètera. Llavors jo ho trobo molt normal, que no sé si he trobat tan normal la profusió d'estudis sobre assumptes. No? És a dir...
Bé, s'estudia qualsevol cosa.
Hi ha molta gent que necessita sexenis, però quin tema, no?
Sí, estudis per tot.
Estudis per tot. Tot això té molt a veure amb els hàbits. Quan arribam a casa cansats, el cervell cerca automatismes, com, per exemple, dormir sempre al mateix costat del llit, beure el cafè sempre en la mateixa tassa, ocupar el mateix lloc del sofà. És una manera inconscient d'organitzar la nostra zona de confort, com dèiem. La tria d'aquest lloc del sofà pot ser per factors pràctics, des d'on es veu millor la televisió, on pega més llum, o per factors emocionals, com podria ser el lloc on t'has acostumat a seure durant anys i ha acabat generant una sensació de pertinença molt forta.
Tu, Xisco, quan vas triar el teu lloc del sofà? Per la televisió, per llum, per...
No, perquè jo tens...
T'ha de venir establert.
Perquè jo, a nostra, ara que és que a nostra, me vaig triar la xeslón, que és la part més llarga.
Clar,
clar, perquè jo estic en perpendicular, i el meu ropit està així, i se queda la part llarga del sofà, jo m'he quedat la xeslón, i sempre que mirant la tele, la sola mirar així. I en el llit va ser una cosa natural, que cadascú va agafar el seu costat, que se repeteix també quan te'n vas de viatge, en els hotels.
Clar, després una vegada...
Agafes cadascú el seu costat del llit.
Sempre ets a la dreta.
Però això ho hem fet sempre. Jo, quan era petit, jove, tots quatre érem allà mateix, sempre.
Sí, sempre.
Mon pare, mon mare, el meu germà i jo.
Depèn. Jo, amb la meva germana, sempre m'avareava. Per exemple, quan només teníem un sofà, a que nostre, que érem cinc, jo me recordo que jo sempre...
Que volia... Que quedar fora, o no?
No, més que fora, jo sempre me posava ben aferrat a mon mare. I les meves germanes, com que sempre han estat un poc peluceres, també. I sempre solia guanyar jo, perquè si no m'empipaves. Sempre ha tingut un pot de pelussa, perquè jo eres petit.
Tothom vol dir-te de veure sa mare.
Ja.
Ja passa.
Pues així. No hi havia res millor que mirar sa tele enganxat a mo mare i quedar-me adormit i que després m'eduquessin en el llit. Jo crec que tornar en aquella època seria meravellós. Amb allò que no estic d'acord és en sa tassa. Jo em faig servir quatre de tasses.
Bé, però sempre són els mateixos quatre. No?
Quatre comptant ses dues d'aquí.
No
saps d'aquí,
no saps d'aquí, no. Saps d'aquí. A que nostra...
Per cert, però no te'n van robar una de tassa fa poc, Xisco.
Aquí ve la ràdio.
Roba és un altre tema.
O la vas perdre, o va passar...
No,
la
vaig rompre. No, se va rompre. Se de Barbie se va rompre, malauradament.
Se de Barbie.
Per això la veiem.
I escolta, Xisco, i cadascuna té una...
Evidentment.
Mem, aquestes quatre tasses.
O sigui, no se mesclen, diria.
Clar, m'agrada molt aquesta
espècie. Jo encara vull saber quines quatre tasses.
Cada una és per un moment concret del dia, o no?
Clar, perquè no és el mateix fer-te un cafè llet que després d'haver-te de fer un cafè llet amb galletes, per exemple. I no és el mateix haver de prendre llet tota sola per posar una miqueta de cereals que no, jo en tenc quatre. En tenc dues que les vaig alternant per el cafè llet, una que me vaig comprar a Bon, a la casa Haribo, perquè me va agradar molt una vintage que tenien, la meva de sempre, que me va regalar el meu ropit, que té unes flors, i després en tenc dues de grosses en funció de si menys crispis, que diríem a la meva època, o he de menjar galletes. Galletes. Jo, perquè, per exemple, no faig servir la mateixa tassa per les galletes Maria i per les galletes d'Inca.
Però són més petites o més grosses, no?
És un tema part.
Jo quan vivia amb ma mare...
Sí,
diferent.
La més grossa és quan faig servir les galletes d'Inca i els crispis, que seria el salat com es creen la llet. I llavors tinc una altra que és un poc més grossa per poder ficar la mà i mullar les galletes.
I què fas? Mulles la galleta i la menges o ha de ser...
La pasteta no m'agrada.
Ha d'haver begut. No,
sí, no, la mulla me la menys, ja està.
Jo quan era més petit sempre empleava la mateixa, quan vivia amb ma mare. Sempre empleava la mateixa.
Jo en tenc quatre.
Quatre?
Ja va bé.
Bé, també dona allò, conhort i confort, cadascú tenir el seu lloc i la seva tassa i les seves coses. M'ha agradat aquesta teoria d'en David Lynch.
Ah, clar.
Molt interessant, sí, sempre. Sí. Amb això, bé, ara hem de fer un tèntol, perquè avui tenim molt de temes que parlar amb en Nadal Suau, així que les patates fregides les llegirem demà, perquè és un tema també molt interessant.
Demà, Letizia Sabater.
I patates fregides.
Demà, cançó de Letizia Sabater i patates fregides.
Patates,
no? No, resulta que al Japó, molt ràpidament, al Japó han fet unes bosses de patates fregides en blanc i negre perquè s'ha acabat la tinta.
Ah, sí?
I això pot suposar un problema per la comercialització.
Sobretot perquè la gent tria per la vista. Quan vas a comprar,
i
més, tries el més vistós.
Les bosses de patates fregides solen ser de colors roses, taronges, així molt forts, vermells...
Si les bous en blanc i negre no fan tanta compra.
No
fan
tanta... No, en els països asiàtics, que tot t'entra per la vista,
que
hi ha tant de colors
i... Moda, tot això. I de demà ho comentarem, aquest tema, però ara sí, fem un tèntol.
Quin és el teu moment de tèntol?
El meu moment tèntol del dia és senzillament el moment del cafè. Tinc la feina i quan torno a casa, abans de seguir amb el que sigui que hagi de fer cap vespre, me faig un cafè i mentre me'l bec intento desconnectar de mòbil, de tele i de tot. Només moment cafè i desconnexió, i si ho puc acompanyar, si tinc temps d'un pot de lectura, encara més tèntol. O un altre moment tèntol seria quan surt a passejar la meva cosa. Tots dos són moments molt tensos del meu dia.
IB3 Ràdio és diversitat.
Ei, què vols fos?
Jo, un gran Isaac Colonet. L'estiu té un nom.
Colonet.
I de Colonet per tothom.
Temps d'estiu. Temps de Colonet. Colonet, el despingüino.
Hola a tots i a totes. Som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
I què fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga?
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver-hi. Però ara està prohibit, que vas amb la tortuga i em va a la casa.
Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
Demanau mos les cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
Brumels i bessons
a mon pare.
Envieu-mos les notes d'àudio en el telèfon d'IB3.
646-9345-01.
La vull dedicar a mon mare.
A la Coni.
A les meus pares.
A la meva padrina. Dadicul desbonin.
No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
Ràdio Tradicional, sí senyor.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
A qui li dediques aquesta cançó?
A tu, Xavi, a tu.
Ai.
Això, que t'estim molt.
El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia. Les modalitats de consum de tabac. Primer de tot, volem aclarir que el consum de tabac és un problema sanitari i social molt greu i que és la primera causa de morbiditat i mortalitat evitables. Ha quedat ben clar? Esperem que sí, eh? Diferenciem els dos termes, primer de tot. Morbiditat és l'estat de malaltia i també el nombre i la distribució de les malalties que pateix una població en un moment donat. En canvi, mortalitat és qualitat de mortal, nombre de morts. Dit això, fem un resum terminològic de les diferents modalitats de consum de tabac. El cigarret o la cigarreta convencional és un producte industrial, ja preparat i en filtre. El cigar és un cilindre de fulles de tabac enrotllades, mentre que el lavà és un tipus de cigar tradicionalment elaborat a Cuba. La pipa s'utilitza per fumar un tabac específic. La catximba, també coneguda com narguil o xixa, és una pipa d'aigua amb què s'inhala fum de tabac aromatitzat. Per acabar, el cigarret electrònic o vaporitzador, que no conté tabac, però sí líquids que es vaporitzen, sovint amb nicotina. En qualsevol cas, no hi ha cap modalitat de consum de tabac que sigui sana. Teniu-ho ben present. I terme explicat. Terme acabat.
El Lectobró amb Nadal Suau.
Ai, Nadal Suau, sí, avui... mos hem de posar el banyador per anar a la teva secció...
Sí, bé, avui, clar, en Margalida Mateu ho diu perquè avui anam a la platja, no?, a la secció. Sí. També és cert que anam a platges que no necessàriament són com les mediterrànies, no?
No, anirà platges diferents, diverses.
I alguna d'elles, potser passaríem una mica de fred amb el banyador. Però sí, ha arribat, a poc està arribant ja l'estiu, qui més, qui manco, tots els illencs han començat a trepitjar platja, i a mi se me va ocórrer que valia la pena repassar o fer-se la pregunta de quin paper ha tingut aquest espai, aquest paisatge, a la història de la literatura i de la narrativa, perquè n'ha tingut molt. En realitat podríem anar allà on volguéssim, podríem anar a les batalles clàssiques, moltes d'elles que tenen lloc a la costa, no? Uh-huh. Però bé, com que la secció té les dimensions que té i per concretar una mica, he recordat tres llibres diferents de la meva biblioteca, no? Tres clàssics, sobretot dos clàssics i un llibre contemporani que probablement esdevindrà clàssic amb el temps,
sí?
Que ens duen a Itàlia, a Algèria i a Anglaterra. I anem a veure cada una d'aquestes obres.
Tres platges ben diferents.
Efectivament. Per sorpresa de pocs, la primera d'aquestes platges és el Lido a Venècia. Uh-huh. Estan parlant d'un llibre que tothom té moltíssim en ment gràcies al cinema, que és La mort a Venècia, uh-huh, de Thomas Mann.
Bé, i també s'ha llegit molt aquest llibre, no?
No, i tant. Sí. És a dir, el llibre és de 1912. Thomas Mann és un escriptor, jo crec que és un dels grans autors del segle XX. Bé, no ho crec jo, en fi, no manco, ho diu tothom, però vull dir que jo realment ho penso, sí. No? Sí. Sí, és dels autors que a mi més m'ha impressionat llegir del segle XX, però clar, és un autor, diguem, difícil, perquè és molt, tenia una cultura clàssica realment molt desbordant, que algun dels seus millors llibres són llibres molt extensos, novel·les molt ambicioses, i La mort a Venècia té el gran avantatge de ser una novel·la curta, fàcil d'abastar, que en conseqüència ha estat segurament el seu llibre més llegit.
Sí.
La història parla de... Està, el protagonista és Gustav von Aschenbach, un escriptor alemany de certa edat ja, un home consagrat, un home, a més, diríem, molt rigorós en la seva vida quotidiana, la seva voluntat rígida de ser un home que fa molta feina, etc. No és gens difícil imaginar que té molt a veure amb el propi autor, aquesta figura. I bé, com tants alemanys, com tanta gent del nord, sent l'impuls de viatjar al sud, que és, ja sabeu, la bellesa, la sensualitat, etc etc. I s'instal·la a Venècia, a un hotel de luxe, al costat del Lido. Allà és on descobreix en Tazio. Qui és en Tazio? Doncs un adolescent, d'origen polonès, d'una bellesa que Thomas Mann descriu com, en fi, sobrehumana, i que provoca una obsessió total i silenciosa en el nostre amic Gustav, que evidentment és una obsessió d'ordre amorós, platònic, però no tan platònic, i això té les seves dificultats de gestió a l'Europa de començaments de segle, no? Uh-huh. De començaments del segle XX. Llavors, hi ha una circumstància a la Venècia que descriu la novel·la, que és que la pesta, no la pesta, la còlera, està avançant a la ciutat, provocant que l'escenari sigui cada cop més, com dir-ho, diguem-ne, més distòpic, no?, i més malaltís, i més associat a la mort, mentre el nostre amic von Aschenbach comença a entrar en una febre d'un intent de rejovenir, maquillant-se, vestint d'una forma més juvenil, tenyint-se els cabells, tot per mirar d'aconseguir atreure l'atenció de Tazio sense, com és natural, sense gaire èxit.
Pobre.
I a més, sí, a més té un destí molt, molt terrible, que jo suposo que 110 anys després de la publicació de la novel·la se pot contar, que és que el nostre protagonista morirà a la platja, allà sota el sol, no?, sense que Tazio li hagi fet ni cas. Així és la cosa. Els perills de voler lluitar contra el pas del temps, no? Clar, nosaltres tenim una connexió graciosa amb aquesta pel·lícula, que és que segurament us recordareu que el protagonista, el jove, de la pel·lícula de Luchino Visconti, que va fer tan famosa La mort a Venècia, que era Bjorn Andresen, que era verdaderament un al·lot preciós, fa uns anys, el 2021, va visitar l'Atlàntida Film Fest per presentar un documental sobre la seva vida. No sé si el recordar o que va comparèixer fet un senyor, en fi, com a natural han passat els anys, un senyor major, molt prim...
És complicat ser Tazio tota sa vida.
No, sí, no, és que de fet ets Tazio que a 6 mesos, no? Vull dir, és una bellesa insostenible, no? Uh-huh. I molt vinculada a la pubertat i un moment incipient, una mica... Doncs bé, el vàrem tenir per aquí. El sí. cas és que, si anem a mirar la platja del Lido, perquè, clar, a una obra literària, els escenaris i els paisatges sovint tenen algun tipus de significat. Pot ser un significat simbòlic o social o del tipus que sigui, però no estan triats perquè sí, no? Uh-huh. Llavors, en el cas de la platja del Lido que retrata Thomas Mann, la primera cosa és que és un paisatge o un escenari molt teatral. Mann fa un tipus d'escriptura i Visconti un tipus de cinema molt teatral, d'alguna manera, amb un punt d'artifici. I és un lloc de frontera, no? És un lloc de frontera entre la mà, que representaria doncs, l'inconscient, el caos, allò que no es pot controlar, i la civilització, l'hotel de luxe, en totes les seves, diríem, convencions socials, etc etc. Mm-hmm. És també el lloc on realment passa tot allò realment important de la novel·la, és on Tazio, diríem, hi ha crítics que diuen que és quasi com una aparició, vull dir, quasi com un fantasma, apareix i desapareix, però mai arribes, el protagonista mai arriba a poder, diguem-ne, retenir-lo, no? Uh-huh. I la mort de von Aschenbach sol interpretar-se, jo crec que amb encert, com una mena de rendició, si han dit que aquella platja és una frontera entre el caos, el que és descontrolat i la civilització, doncs d'alguna manera la mort del protagonista significa lliurar-se en aquella part inconscient, no? I ha guanyat l'instint, ha guanyat allò irracional. Ha guanyat per emportar-se'n, perquè no són capaços de representar-ho, ja són massa major per representar-ho, però té aquest significat. Així que aquí tenim una platja.
Una platja.
Que ara que era això d'en Tazio, havia de ser Miguel Bosé, però no el varen deixar.
No recordava això. A casa m'arranyaran molt per no haver recordat aquesta
perquè
informació.
Perquè ja saps que Lucia Bosé va ser una de les reines del cinema italià d'aquell moment. Sí, sí, sí. Devia tenir, i crec que tenia, relació amb Visconti, i un dels que se va pensar perquè fes de Tazio va ser Miguel Bosé, però en el final la cosa no va acabar de quallar.
Home.
En aquella època quadrava perfectament.
Sí,
el que no quadrava tant. Era en so carata de son pare.
Ja.
Que no sé si li hagués fet gràcia a Lluís Miguel Dominguín veure el seu fill fent de Tazio.
Bé, però se va de menjar veure el cantar Superman.
Exactament.
En
aquell programa de Niñigo, que tenia les taules en el lateral i el seu fill fent cuqueveles davant tota Espanya, crec que era en aquella nit electoral, si no recordo malament, d'aquesta meravellós.
Per això dic que ja posats, home, quasi millor en Visconti, no? Però vaja, en fi.
Un altre llibre i una altra platja.
Anem a l'estranger. 1942, i Albert Camus, que jo crec que aquest no només és un dels millors escriptors del segle XX, sinó que més és perquè hi ha dues coses, els grans escriptors i després els grans escriptors que segueixen sent llegits i que te segueixes trobant de gent que els llegeix en el metro. I del segle XX, la gent en el metro encara llegeix Kafka i Camus, dels grans, de suposadament grans i ultracanònics. Uh-huh. Aquests són els que romanen molt vius. Uh-huh. En el cas de Camus, segurament perquè és una figura molt en la qual simpatitza molt èticament i fins i tot estèticament, no? Bé, el cas és que L'estranger és una novel·la molt seca i molt molt filosòfica, en certa manera. Uh-huh. A la qual Mersault, el protagonista, és un home que fa feina a una oficina, un home, diguem-ne, gris, que al començament de la novel·la s'assabenta de la mort de sa mare. Uh-huh. I, bé, el que sorprèn a qualsevol lector tot d'una és que és un home que sembla tenir una incapacitat per mostrar emocions. És a dir, no sabem si les té o no. El que està clar és que, no les projecta.
És que ara tinc molt element. La darrera pel·lícula que han fet de L'estranger, que se va estrenar no fa massa, a Filmin, i la vaig veure l'altre dia.
És de François Ozon, pot ser?
Sí.
Sí. Te va agradar?
I molt. I realment és això. És a dir, quan veus que enterra sa mare, Tens aquesta sensació totalment de que no plora, no manifesta,
home, no?
Sí. No veus allà gent plorant, i ell té la mateixa facció quan està amb sa mare morta que quan s'enamora, se suposadament enamora.
Sembla que s'enamora, no? Perquè hi ha uns moments, efectivament, perquè després de la mort de la mare, ell va repartint el temps entre, bueno, un poc temps morts, però també unes estones que passa amb una coneguda, amb una amiga, que sembla que d'alguna manera pugui estar desenvolupant-se ja una relació que vagi més enllà, en Marí, i en un moment determinat també, un poc per casualitat, participa o se veu enmig, embolicat, un conflicte entre el seu veí i un grup d'àrabs. Bé, tenim unes escenes on està nedant a la mà amb Marí, que per cert, a mi hi ha una novel·la que aquí ja n'he xerrat més d'una vegada, perquè ja sabeu que m'agrada molt, que és Ràbia, d'en Sebastià el Zamora, sí, que jo, a més, li vaig dir a en Sebastià, i no m'ho va dir que fos un desbarat, que jo hi veig molt de l'estranger, Ràbia. El que passa és que és molt més lluminó, més positiva, diríem, però hi sí. veig molt.
I també a la platja de Palma.
I també a la platja de Palma hi ha unes escenes de nedant l'amiga i té un cert pes existencialista.
I la part de Serenal de Llumajor també.
El que passa és que el protagonista de Sebastià el Zamora, en fi, és empatitzant més amb ell que amb Mersol, infinitament més.
Sí,
eh?
Sí. Però sí que és veritat que l'estranger aquest d'en Camí és també aquestes platges amb aquestes casetes pintades de...
Efectivament.
Bé, aquest canviadors.
Sí.
Pintat
sí,
de colors.
Sí,
sí. Aquesta
bé,
cosa,
parlam de l'Alger, en els anys 30-40. Clar, el moment clau de la novel·la és un moment que Mersol, passejant per la platja, i aquí la cosa fonamental és el sol, el canvi deixa claríssim que fa un sol d'aquests que se te cau a sobre,
sí,
no? I llavors es treu la pista, veu passar un dels àrabs d'aquell grup i molt fredament, sense que acabi de quedar gaire clar realment per què ho fa ni doncs el dispara, el mata, i a més amb un cert ensenyament, no? Encara hi pega uns tirs més, trets més quan... Bé, després hi ha tot un judici, però clar, és una novel·la molt misteriosa, perquè amb aquesta sequedat que jo te dic que Camí fa servir, el que t'està plantejant en definitiva és una figura en la qual és incòmoda, però un poc inevitable també, veure-hi reflectida tot la humanitat sencera, que semblen viure sense massa propòsit ni gaire sentit, no? És una novel·la que impressiona molt, d'aquesta és
breu,
concisa,
sí,
no? Si qui vulgui acostar-se a la pel·lícula, fabulós, però la novel·la vos agradarà molt, segur.
N'hi ha dues, aquesta de François Zone, que és del 25, L'estranger, i després hi ha la clàssica,
l'en
Luquino Visconti.
Que és també de Visconti. Que a mi no sé de dir, la veritat, no m'entusiasma, no crec que l'encertés tant, no? Però
va. Molt bé, hem vengut a criticar Visconti en aquest programa.
No, la mort de Venècia ja me va bé, eh? Bé, en definitiva, tenim aquesta altra platja on vendria a ser l'indiferència de la natura i del sol que t'acau damunt, no?
Sí.
I la tercera...
Darrere platja,
pot ser la menys coneguda, dintre de que és un autor, en fi, que no sé qui inventant res, no? Però és a la platja de Cecil de Ian McEwan. Ian McEwan va publicar aquesta novel·la l'any 2007. És una novel·la també curta, les tres ho són. Una petita novel·la fascinant sobre un món que quasi, bueno, que quasi ningú recorda ja, no? Que és el món previ a les revolucions sexuals. És a dir, els seus protagonistes són una parella, Edward i Florence, que el 1962 se casen, són dos anglesos de classe mitjana, se casen en principi amb estimació, no és que sigui un matrimoni forçat per ningú, se tenen molt de respecte, s'estimen, però clar, venen d'un món on les convencions, les inhibicions, en fi, els tabús són molts i molt abundosos. Ells dos no han estat mai plegats a l'intimitat, són dues persones que no saben com se trobaran quan els seus cossos se trobin al vespre, no? I a més tampoc n'han pogut parlar. I llavors la novel·la el que fa és mostrar-nos una primera nit de noces absolutament fracassada, no? Ai. O sigui, dues persones que no són capaços d'entendre-se, no saben què han de fer, els cossos no s'entenen, no saben com ho han de verbalitzar, en fi, un petit drama que per nosaltres, que per generacions posteriors als anys 60, bueno, pot reconèixer alguna cosa, però en principi, no sé, les nostres vides han anat d'una altra manera, però probablement això fos molt freqüent, no? Quan el sexe és un tabú, topar-s'hi per primera vegada sense manual d'instruccions és molt estrany, no? Bé, ha de ser-ho, vaja. Llavors, això transcorre a un hotel que està a la platja de Cecil, i de fet els personatges també es passejaran per aquesta platja, que també té un component, diguem-ne, simbòlic, dintre que Ian McEwan és un narrador realista, o és quan us trobareu una història realista. Però com és la platja de Cecil? És una platja estreta, freda, una platja anglesa, on la franja de, diguem-ne, d'arena és molt estreta, perquè després venen ja els còdols i les pedres, llavors és una cosa com que te fa estar en una situació també molt fronterera entre allò exterior i allò interior, dues realitats, la de l'interior i la de la mà, que són properes però en realitat molt diferents.
Sí,
també
pensant-ho bé, tenim molta tendència a idealitzar des del Mediterrani nostre, des de la nostra posició tenim molta tendència a idealitzar les platges. Però clar, òbviament no totes són idíl·liques.
A veure, les platges, bueno, clar, depèn del que entenem per idíl·lic, no? És a dir, les platges angleses, jo no he estat a Cecil, no? Però vaja, les platges angleses poden ser precioses, són naturaleses, fins i tot molt agrestes i molt, molt maques, no? I així com ho descriu Ian McEwan, o com se mostra la pel·lícula, perquè també
té pel·lícula.
Sí.
És preciosa,
però el que no és acollidor. Vull dir, no és un espai on i menys en hivern, que és on transcorre l'època que transcorre aquesta novel·la.
Sí, sí. És a dir, que passant del sol d'en camí...
Clar, anant fent un recorregut...
Àrid i mal de dur i feixuc en aquesta platja.
Sí, i després estarien les platges nostres, la platja mediterrània...
És que l'Atlàntic no és el Mediterrani, quan parlem de la mà, per exemple.
No, clar, evidentment. Però bé, el Mediterrani... Home, anem a veure, la platja de l'estranger ja comença a tenir bastant a veure amb la nostra.
Molt.
I la descripció que Camí feia del Mediterrani en general, ja no la platja, sinó el Mediterrani en general, ja té molt a veure amb nosaltres. Ell tenia aquesta frase meravellosa, ara me'n vaig més enllà de la platja, no? Però ell deia que, clar, que ell deia, jo no vull, diríem, ni romantitzar ni llevar importància a la misèria d'aquells que viuen en el Marroc o a l'Alger o a la pobresa de països com aquest. Deia, però no hi ha misèria més enorme que la d'algú que és pobre, i a més ho és, per exemple, la perifèria parisina, on tot és lletjor, perquè la bellesa i el sol salven, no? Salven el manco una mica.
I doncs això, crec cert, que ho podem acabar així, perquè
toca
de dalt de tot amb Albert Camí i Nadal Suà. Moltes gràcies per aquestes platges.
Gràcies a
vosaltres. Quin viatge que hem fet, eh? Més preciós. Gràcies. Fins una altra.
Adéu.
Tres Ràdio és humor. Imagina despertar-te i veure-ho tot nítid des del primer moment. Sense ulleres, sense lents de contacte. A l'Institut Oftàlmic de Mallorca t'ajudam a recuperar la teva llibertat visual. Més de 40 anys cuidant de la teva visió. Institut Oftàlmic de Mallorca. Confia en qui hi veu per tu. IOM Puntes.
IB3 dona una mà a l'Estrella d'Anna Marta, una entitat que dona suport a la investigació del càncer infantil, a més d'acompanyar les famílies que afronten aquesta malaltia i d'impulsar projectes científics que millorin els tractaments i augmentin les opcions de curació. Col·labora amb l'Estrella d'Anna Marta a través del web lestrelladanamarta.com. IB3. Tots donam una mà a l'Estrella d'Anna Marta.
Tendol, la pausa que necessites a IB3 Ràdio.
I ara vos hem d'explicar que la dramaturga mallorquina Marta Barceló actualment és una de les que té més projecció internacional, amb fins a 3 obres seves traduïdes i en produccions per tot el món. Xangai no és Pequín. Toca ara la peça més internacional per ara d'Anna Marta Barceló, dues versions que s'estrenen aquest dies a Alemanya, mentre que l'any que ve arribarà a Xangai, però també a Itàlia, Grècia, Regne Unit i Irlanda. Però volem parlar d'aquestes obres pel món també dels darrers 6 dies que s'estrena a Berlín o de Zona Inundable que ha arribat fins a Chicago. La dramaturga Marta Barceló és ara per ara la que té més projecció dels autors i autores d'aquí amb més traduccions i produccions per tot i ho volem parlar amb ella. Marta Barceló, enhorabona, com estàs?
Moltes gràcies, molt bé, molt contenta.
Quina il·lusió, llegir tot aquest currículum.
Em fa molta, la veritat és que em fa molta. Jo ara un cop no, està posat una cosa darrere l'altra i això, dic, jolín, sí, fa molta il·lusió que arribi tant en fora, que s'adoni, no, que arribi a tenir aquestes dimensions i aquest abast de països, aquest abast geogràfic, és fantàstic, sí, molt, estic molt contenta.
Que bé, perquè, per exemple, toca ara, en quant d'idiomes ha estat traduïda?
Tocam ara, jo crec que no sé si són 8 o 9, wow. O sigui, ha estat segur castellà, que, òbviament, és grec que va ser el primer, amb italià i amb anglès, i ara s'ha traduït en el xinès, però també en polonès, en romanès, que a Romania també s'ha fet, a Alemanya, a Finlàndia i a Txèquia. Sí, o sigui, en tots aquests, no sé, són 8, 9 o, 8 o 9 o 10.
Sí,
sí.
I la Marta Barceló ha anat a totes les estrenes.
No, no he anat, no he anat a totes les estrenes. Llavors, quan me conviden, jo he anat a Grècia, he anat a Romania i he anat a Alemanya. I sí que aniré a Xangai. I Grècia va ser la primera. Grècia és la que recorda més... Bueno, la primera vegada. O sigui, la primera vegada que vaig sentir una obra meva amb un altre idioma. És una sensació que és molt mal d'explicar. Jo vaig anar allà al teatre, surt l'actriu i comença a xerrar en grec. I clar, és molt sorprenent, també és molt raro que no ho entens, però ho entens, perquè com que jo reescric molt, jo sé, no és que sàpiga les obres de memòria, però sí que les conec bastant bé, llavors sé més o manco el que està dient, però no entenc les paraules. I clar, era una sensació molt rara de no entendre les paraules, però saber exactament allò que estava dient.
Ara veurem en xinès, què trobes?
Ara veurem en xinès. Ara veurem en xinès, estic molt encuriosida amb això.
Sí, la llengua més... Bé, que va ser molt més llunyana tal vegada de totes.
Sí, exacte. Sí. Sí, estic molt curiosida, jo t'ho dic, té moltes ganes d'anar cap allà, això serà l'any que ve.
Clar,
sí.
I supos que cadascú, cada país fa les seves produccions, és a dir, tria les actrius que formaran tot.
Sí, si jo el que faig és vendre els drets i ahir, diguéssim, que se munta cada país, la productora, o sigui, com aquí, no?, són responsables de fer la seva producció, de trobar el seu finançament, de triar el seu càsting, i sí, jo aquí no hi tinc mà, diguéssim, tampoc no conec el territori ni res.
Clar, llavors, una obra tan intimista, crec que, no?, quan toquem ara, per exemple, que se vegi per tot i que tingui aquesta com a cosa tan internacional, partint d'una cosa més íntima, com és?
Bé, és curiós també, perquè és vera que és una obra molt íntima i en el final parla de relacions entre mares i filles i de rols, no?, que se suposa que hi ha, i dels vincles entre les persones, però també hi ha molt d'humor en aquesta obra. I llavors a mi me fa gràcia veure a una banda i a l'altra com fan aquest equilibri. Per exemple, la versió de Romania, la directora la va enganxar per la banda emocional i era... molt emocional, o sigui, era una cosa... Per això tot el temps que les actrius estaven a punt de plorar. I clar, se creava allà una tensió emotiva que acabava i tot el públic plorava, i jo inclosa. O sigui, I en canvi, no sé, a Grècia, per exemple, li varen nivellar un poc més equilibradament el sentit de l'humor, que en té molt, amb la part emotiva, no? I és curiós veure com cada... No sé si cada país, perquè encara crec que no puc distingir ben bé, no? O però com a mínim cada producció, no?, destaca uns aspectes per damunt dels altres.
Ja per anar acabant, que mos queda poc temps, Marta, clar, Zona Inundable la duràs a Chicago, clar, també una cosa molt localista, com va ser la tragèdia de Sant Llorenç.
Sí, bueno, això ha estat una lectura dramatitzada, tot s'ha de dir. Això és un festival International Voices, o no sé, que cada any tria quatre lectures internacionals, o sigui, d'arreu, i fan una lectura dramatitzada d'això. I sí, això sempre havia xerrat amb la meva traductora, ella sempre me deia, des de que ho va veure, no? lo internacional, diguéssim, la vigència, yeah. Que per desgràcia té aquest tema a molt de llocs, perquè cada vegada són més freqüents, bueno, hi ha llocs on sempre han estat molt freqüents, no? però cada vegada són més freqüents aquestes pluges, no? Aquestes inundacions que veus que te deixen morts i gent sense casa i desastres. Això no és... És vera que la història està agafada d'aquí, de Sant Llorenç, però realment té una vigència geogràfica, un abast geogràfic molt ampli.
I de Marta a Barcelona, ara bona. Quan siguis a Xangai, te telefonam i mos contes com ha anat l'experiència.
Beníssim.
Una parlada, bon viatges.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Adéu.
Ara tornam.
IB3 Ràdio. Les notícies de l'exili.
Bon dia. El batle de Palma, Jaime Martínez, ha anunciat en el debat sobre l'estat de la ciutat la creació amb Calvià, Marratxí,